Va, 20 minutets que ens separen de les 10 del matí i de les 5 de la tarda. Obrim una nova edició de Sobreviure al Català. Recordem amb en Carles Torra, que és filòleg del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Formentera. Carles, molt bon dia i gràcies de nou per venir aquí a la ràdio.
Feliç de ser aquí amb vosaltres. Bon dia, Pepo. Com estàs? Com va la vida?
Doncs bé, no em puc queixar.
Ets feliç? Estones?
Estones, podem dir que estones.
Sí. És molt a vegades això, és moltíssim.
Home, és que clar, dius, ets feliç...
Són preguntes aquestes de pes,
és
no?
És una pregunta majúscula, saps? Podem dir que estones sí, estones no tant.
Jo crec que també la resposta d'estones és també és majúscula. No és minúscula la resposta d'estones, perquè és molt també. Parlem de coses importants per aquesta setmana. És a dir, aquesta setmana continua el procés d'inscripció a les proves oficials de català. I, de fet, acaba la setmana que ve, el dia 31 de març.
És 31 de març, eh?
Això és dimarts, em sembla, si m'he equivocat. Per tant, la setmana que ve, que ho facem la secció, sí, ja no tindrem temps per apuntar-nos-hi. Recordem que la gent que estigui interessada, primer de tot, ha de veure quin nivell vol fer. La data d'examen ja està posada, ja està, diguem, assenyalada en el calendari de proves, i, per tant, si vol fer la prova, ha d'apuntar-s'hi, ha de calcular que aquell dia li va bé fer la prova a Formentera. I que també és important tenir en compte que són dos dies de prova, és a dir, una part es fan en dissabte, al llarg del mes de maig, i la part, que seria la part, diguem, escrita, i la part oral seria més endavant de la prova escrita, i també seria durant el mes de maig, també crec que agafa una setmana de juny, però són dos dies de prova que fa falta, doncs, ser-hi, no fa falta ser-hi només en un dia.
Molt bé.
Per tant, si hi ha gent que està interessada, que ha arribat tard als cursos, per començar encara ja es pot apuntar, encara tenim places, i també, sobretot, el que és important és que s'apunti a les proves oficials si té interès de fer les proves.
Si es vol apuntar a l'últim moment, ja amb el curs encetat, en aquests cursos gratuïts de català, com ho poden fer?
A través de l'OAC, és a dir, a través de l'OAC o a través del correu de nostre, que és el sal@consellformentera.cat, i l'informarem, doncs, dels grups disponibles, de les hores disponibles, etc. Sempre, com això ho hem comentat, hi ha un decalatge entre la gent que s'hi apunta i gent que acaba apareixent al grup, per això dic jo que encara tenim places. Tenim places i tenim poc temps, també. Recordem que ara, la setmana que ve, ja tenim dos festius, diguem, ens afecten a nosaltres les classes, diguem, de dijous sant i dilluns de Pasqua, que són festius, i tenim poc temps perquè l'examen és ja. Per tant, aquesta vegada el marge és més curt, però intentarem fer, doncs, intensificar, doncs, almenys els esforços de SAL per també animar i impulsar, diguem, l'últim sprint final.
Molt bé.
De cara a les proves.
Doncs queda clar, fins al 31 de març teniu temps per inscriure-vos a aquestes proves de català. Ja us posarem de nou l'enllaç.
Perfecte, gràcies.
Que ja ho hem fet la setmana passada.
Sí, sí, sí.
Perquè us sigui fàcil o més intuïtiu, doncs poder accedir a la pàgina web en qüestió i poder tramitar aquesta inscripció a les proves. Els preus, diria... Eren...
És molt variable segons els nivells. Sí que és veritat que...
Uns 30 euros, no? Eren?
Màxim, no, 24 en 17, em sembla. El màxim grup són 24 en 17, em sembla. La qüestió és que també és important que si algú té dret a un descompte, diguem, a una tarifa reduïda, que ho faci, però que no esperi l'últim moment a demanar la documentació adient, etc. Perquè, exacte, a vegades el tràmit, diguem, del govern no és del tot intuïtiu i a vegades es penja la pàgina, sempre no, però a vegades hi ha problemes.
Molt bé.
Això, qualsevol informació que faci falta, el SAL està també per informar i per aquestes coses.
Va, més enllà d'aquestes proves oficials, avui volem parlar del setè art, de cinema, de sèries.
Sí,
ara que hem estat tants dies, doncs, una mica pendents de si els Goya, que si els Òscar...
Vas
veure alguna gala o...?
No veig gales.
Jo vaig veure la dels Goya.
I com va anar? Va anar bé?
A mi em va agradar molt.
Hi ha hagut crítiques o hi ha hagut
presentada
coses...
Presentada per Luis Tosar i Rigoberta Bandini. Home, sempre hi ha qui li troba punta a l'assumpte.
I quina punta troba? És que no sigui res.
Bueno, parlaven que si la intervenció de Batgui era molt freda, això escrivien a El País, que si les brometes d'una o de l'altra, bueno, havien estat més o menys acertades. A mi em va semblar bastant entretingut. De fet, me la vaig... És la primera vegada que me'n passo sencera la gala dels Goya, i la dels Oscars no va ser el cas, eh? Però bé, no sé si has vist alguna pel·li...
Realment, potser sí que he vist alguna cosa, però jo saps que...
Los Domingos, la gran guanyadora dels Goya.
Aquesta és la de la dona, la nena que vol ser monja, potser? O no? És aquesta, d'acord? Oi, que has de fer un spoiler? No, no, no.
No,
d'acord, d'acord.
5 premis, pel·lícula, direcció, actriu protagonista, actriu de repartiment i guió original.
És bona, l'has vista tu?
No l'he vista aquesta.
Tens ganes de veure-la?
Sí, m'agradaria veure-la, i tant, i tant. Sirat va ser una de les pel·lis destacades també, se'n van portar 6 goies a diverses categories tècniques.
Aquesta em fa...
És la que va anar als Òscars, va tornar sense premi, però bé, va aconseguir doncs, estar nominada en la pel·lícula estrangera.
Aquesta l'has vista?
Sí, aquesta sí.
I és bona, les recomanes?
A mi em va agradar. Sí, no sé si la recoman, depèn dels gustos de cada un i del...
Jo he vist l'altra pel·lícula del director, la...
Sí, mira, si estàs tovet, no vagis a veure Sirat.
És que és això, jo crec que cada vegada som més sensible i estic content de ser sensible perquè quan perds la sensibilitat no ets una persona.
Va, sembla que estigui dient que és una pel·li per gent insensible, no estic dient això, dic si estàs tovet. Saps? Vull dir, pot ser sensible i no està tovet.
Però jo reconec èpoques de la meva vida en què m'agradava i gaudia de patir, però hi ha un moment que ja no t'agrada patir, és diferent de no estar sensible, d'acord? És a dir...
Tampoc és una pel·li de terror, eh?
No, però deixa'm el cos, m'han dit que deixa'm el cos, és dura...
No sé què dir-te, té moments, diguem-ne, impactants, deixem-ho així. Però també és una road movie, no? També és una pel·li d'aventures, també és una pel·li d'ambient sobre tota la cultura rave, no sé, moltes coses.
Dos cosetes. La primera pel·lícula d'aquest director... O que arde. D'acord, aquesta sí que em va agradar moltíssim i també és dura, però és una duresa que potser tenia amb l'altra edat, també és veritat, però una duresa diferent. Em sembla que en aquest cas la veuré, però no sé quan la veuré. No sé jo que digui, tinc ganes de...
És una llàstima que no vagis al cine a veure-la, ho dic perquè el tema imatge i el tema so
és important.
A Sirat, jo crec que és molt rellevant veure-la
en cinema, en pantalla
gran.
Sí, sí, sí. No. En tot cas, m'agrada molt aquesta gran introducció que acabes de fer tu, perquè has parlat d'una road movie, i just ara parlarem d'això.
Som-hi.
Termes, diguem, que el Termcat ha adaptat al català, i justament un d'aquests termes és road movie.
I com ho escriuríem? Com en anglès? O...
Cinema de carretera.
Cinema de carretera.
Ara t'he deixat una mica descol·locat.
No, clar que sí.
La qüestió és que són propostes que el Termcat cada setmana o cada mes va fent i que va publicant, i aquesta vegada han agafat la del mes de febrer d'enguany, del mes passat, diguem, sobre termes d'estrena, d'acord? I hi ha 11 termes que el Termcat disposa que són recomanables per emprar. A mi, per exemple, road movie m'agrada molt la paraula, però és veritat que cinema de carretera diu el mateix i és la nostra llengua, per tant, val la pena fer-ho més entenedor.
Em recorda molt a una altra que també emprem molt, que si hem de fer el tràmit online, caram.
Exacte.
Podem dir tràmit en línia i no es mor ningú.
Correcte, en línia, en correcte. Línia. Quan, i a més, quan t'hi adaptes, quan t'hi acostumes, llavors t'estranya que diguis que hagis dit durant tant de temps online, perquè tu no dius on, dius en Cesc, dius en, per exemple. Per tant, en aquest cas, cinema de carretera, que és un dels meus gèneres preferits.
Molt bé, alguna recomanació?
Buah, des de Mad Max, totes.
Mad Max.
La primera, per exemple, és un clàssic que és tan estrany, la primera de totes, te'n recordes? Per
mi és la millor.
Per mi, la quarta, la Fúria en la carretera, sí. Aquesta és brutal, aquesta també és una gran road movie. Doncs aquest gènere m'agrada bastant, el gènere de... em fa sentir transportat, mai millor dit, d'acord?
Sí,
amb la carretera. La qüestió és que doncs aquesta opció de road movie, en anglès, el Termcat, això, ens aconsella emprar cinema de carretera.
Molt bé.
També, per exemple, la pel·lícula de carretera, perquè el cinema de carretera seria el que implica el gènere, d'acord? La definició és gènere cinematogràfic propi de les pel·lícules en què l'acció transcorre al llarg d'un viatge per carretera durant el qual els protagonistes reflexionen o guanyen coneixement sobre ells mateixos. La peripècia,
sí,
clàssica.
Sí, un viatge iniciàtic.
Exacte.
No?
És divertit perquè la peripècia era el que era abans quan la gent anava a peu i ara, clar, es diu carretera perquè...
Peripècia?
Clar, exacte.
A peu?
A peu. I una peripècia significa viatge, el viatge, d'acord? Que és un argument universal de la ciència, perdó, de la ciència, de la ficció, no va dir ciència-ficció, de la ficció, és a dir, el viatge que fa el personatge des del principi fins al final, pot ser un viatge interior, un viatge exterior, segons els personatges que troba, etcètera, tot això està molt treballat en el món de la fàbula, per exemple. I també, pel·lícula de carretera, que en anglès no es distingueix entre road movie, d'acord? Seria pel·lícula concreta, d'acord? Perquè tant Mad Max seria una road movie en anglès o una pel·lícula de carretera pertanyent al gènere
cinema de carretera.
Exacte, seria pel·lícula en què l'acció transcorre, etc. Més qüestions, per exemple, de fet, és interessant com parla el full de Termcat, que recordem que és una pàgina pública, molt interessant i en trobem moltíssimes coses interessants de la llengua. Parla de termes d'estrena, i la paraula estrena ja de per si no és molt cinematogràfica. Sí que ho és, però si vols, t'explico una mica la història d'aquesta paraula estrena.
Estrena.
Estrena, perquè ara, per exemple, una estrena què és? una pel·lícula que es llança per primera vegada al cinema, d'acord? Ara també tenim, entre cometes, el cinema a casa, i quan veiem les plataformes, doncs també tenim cada setmana, no sé si funciona cada setmana o cada dia o cada mes, estrenes diverses, d'acord? Sí. Ens ve de... És a dir, la paraula estrena l'arrossegam, la vem nosaltres des de molt de temps abans, és a dir, en aquest moment l'estrena fa referència a també una pel·lícula que es llança, però la paraula estrena ve, primer de tot, l'origen és d'una deessa romana, Estrenae, d'acord? Era una deessa que es venerava l'1 de gener. D'aquí ja va començar a entendre coses, d'acord? I aquest 1 de gener, una de les formes de venerar aquesta deessa és fer regals. I aquests regals es deien estrenes. I aquestes estrenes, moltes vegades, eren coses que d'ús diari. Per tant, eren coses que es començaven a usar, que es començaven a dur. D'aquí la paraula estrenar, d'acord? És a dir, de regal acabat de rebre, d'una cosa nova per usar, doncs aquí ha, diguem, ha generat el significat d'una cosa que comença, una cosa que s'estrena de nou, estrenar. Bé, doncs aquest concepte de termes d'estrena també trobam, per exemple, marató de sèries. I aquesta, per exemple, jo penso que està bastant instaurada ja. De fet, en anglès, en comptes de marató de sèries, diuen binge watching. Inch, d'acord? Mm-hmm. En aquest cas, la meva companya, la Ruth, que és una gran anglòfila, va comentar que aquest binge significa fart, un fart de, sí. D'acord? També en anglès diuen binge drinking, per exemple, sigui un fart de, o
de eating, veure.
Exacte. I en català tenim, podríem dir, un fart de sèries o marató de sèries, que em sembla que està molt ben trobada aquesta paraula. Fixeu-vos que en aquest sentit no l'ha donat l'anglès, la paraula, diguem, el terme de... Recordem que marató de sèries vol dir és, que de fet jo ho faig moltíssim, és a dir, espero moltes vegades que una sèrie estigui completa per veure-la tota, perquè no m'agrada doncs, esperar setmana a setmana, i la marató de sèries, en femení, la marató de sèries, és una pràctica consistent a mirar molts episodis seguits i sense interrupció de sèries de televisió. Jo recordo que recordo dues coses de la meva nova infantesa, i no fa tant. Recordes la pel·lícula El dia de la marmota? Recordes?
I tan boníssima, amb Bill Murray.
Correcte, una pel·lícula que l'argument tracta d'una persona, un periodista, que un reporter, sí. Se'n va fer doncs, cobrir la notícia de la marmota, que la marmota era d'un poble, no recordo quin poble.
Que ens dirà com serà l'hivern enguany, no?
Exacte, si ja ha acabat o no ha acabat, em sembla que sí. I és un periodista que, per algun motiu de realisme màgic, desperta cada dia en aquest mateix poble fent la mateixa notícia i ell és conscient d'això, de que ho ha repetit i no sap com sortir d'aquell dia, d'aquell bucle, sí. D'acord? Me recordo una vegada que un gran canal, que ara ja no ho és tant, per donar-ho si ho fem algú, que és Canal Plus, en aquella època, sí. El dia que es va estrenar aquella pel·lícula, la van reposar, diguem, la van fer 24 hores sense parar i sense detalls, sense anuncis. Va ser brutal. És a dir, feia el dia de la marmota dins el dia de la marmota.
Bucle.
Exacte. Jo recordo aquella marató de pel·lícula, sí, d'acord? Sí. I un altre marató que recordo, que ja vos preguntaré quines teves maratons has fet, és quan varen estrenar l'última del Senyor dels Anells, l'última, d'acord? I varen fer-la seguides, de 3 hores seguides. Eren 9 hores de pel·lícula. I, diguem, és també un gènere que m'agrada molt, l'èpica. L'èpica m'emociona molt, l'èpica, per exemple. I en aquest sentit, doncs, la vaig gaudir molt d'aquesta marató. Tu, per exemple, tens maratons preferides?
No sé què dir-te, maratons de cinema i de sèries i tal.
O, per exemple, jo que tinguis ganes de...
Saps què passa? Que quan tinc el meu moment de... Només és el cap de setmana, estic tan cansat que si arribo al final de la pel·li, gràcies.
D'acord, o sigui, no veus...
Molts empatxos, diguem-ne, de pel·lis i sèries no em fa.
I tens algun desig de marató? És a dir, de fer... Espero que aquesta sèrie acabi per poder-la veure tota seguida o per tornar-la a veure? No.
Home, he vist sèries increïbles, boníssimes, no? No sé, m'atreviria a dir, a veure, va, The Wire, l'has vista?
Sí, gran sèrie, aquesta em és molt. Aquesta va canviar una mica el gènere del policial.
Sí, tant.
Va canviar bastant el
gènere. El Soprano em va agradar molt, també.
Correcte, és molt bona, molt bona.
I mira...
Jo, per exemple, record molt Lost, la record com una gran sèrie. Llavors va ser un final, diguem, jo molt discutible.
Jo em vaig enganxar a Lost i quan vaig acabar la sèrie vaig dir per què.
Per què te vas enganxar?
Per
ple, per ple, per ple.
Bé, doncs... I en català, escolta, hi ha un... És que com es deia, dia i la nit, o el nit i el dia... Una que vam fer a IB3 i...
Em sona moltíssim.
Policíaca, i que va resultar molt, molt, molt interessant. A veure si trobo el nom bo. Sí, sí.
I era mallorquina o era...?
Nit i dia. Sí, sí.
Era mallorquina, era...
Jo diria que la, bueno, es va la fer a Mallorca, sí, sí.
No la coneixia, aquesta.
Va ser una sorpresa. A mi, a més, me la van recomanar des de persones que no són ni catalanoparlants ni res d'això, destacant-me que era una molt bona sèrie, i efectivament és antiga, ja 2017, segurament ja mos l'heu vist.
Antiga, 2017, no és antiga, això. Bé, ni vintage. Avui dia... Ni vintage. En tot cas, un terme que també que ens recomana Termcat, si ens agrada moltíssim les sèries, és seriòfil, seriòfila.
Ah, molt bé.
D'acord? I en aquest cas és una persona aficionada a les sèries de televisió. Diu televisió, sí, la televisió sí. Vol dir... Sí, plataforma. És a dir, a vegades distingim entre televisió i plataforma. I dins el gènere de, per exemple, de sèries, també està molt de moda, i a mi és un gènere que no m'acaba de crear atenció. Per exemple, el true crime seria en català, com ho faríem? Com ho faries tu? Si fossis un termacòleg...
Clar, és crim veritable o crim verdader...
Crim real. O sigui, aquest gènere de no ficció, literari o audiovisual, en què es recrea un crim que s'ha produït realment i s'analitza de manera aprofundida, incloent-hi les motivacions, les circumstàncies socials i la investigació policial i judicial. De fet, per exemple, això que comentaves tu de IB3, d'aquest perfil de gent que veia aquesta sèrie que deies tu,
sí, sí, sí.
A mi a classe trob moltíssima gent que li agrada moltíssim crims. Però molt.
Sí.
De nivell A2, B1, B2, C1, C2, estan enganxadíssims a la sèrie de Carles Porta, em sembla que es diu.
Carles Porta.
Sí, sí.
Posar amb llum a la foscor.
Doncs això. Sí. Tampoc és una sèrie que hi he vist, això és veritat.
Jo he escoltat molt els podcasts.
D'acord. Doncs hi ha molta gent enganxadíssima.
A Catalunya Ràdio els teniu, bé, no sé, desenes de podcasts de crims, i després ja a la plataforma de TV3 doncs podeu veure
la sèrie
audiovisual, no? A mi m'agrada, no sé per què, m'he enganxat molt més sempre als podcasts de crims que no... He vist algun capítol, però no m'ha arribat a enganxar de la mateixa manera.
Doncs sí que els alumnes estan molt enganxats. En aquest sentit va molt bé, perquè és material, a part d'escoltar Radio Illa, poden escoltar altres
clar, sí.
Emissores o altres produccions, i en aquest cas és una producció que està triomfant molt, Dins altres tipus de... Hem parlat de la pel·lícula de carretera. Un concepte que, per exemple, stand-up comedy... Ells ofereixen, per exemple, la opció de monòleg còmic. Clar. Què et sembla?
Sí, bé.
Monòleg còmic. Que és, recordem, espectacle en què un humorista o una humorista, tot sol o tota sola, a l'escenari s'adreça al públic de manera espontània i informal per parlar de situacions de la vida quotidiana o d'experiències personals reals o imaginàries amb un to còmic, irònic o de paròdia.
Molt, eh?
Monòleg còmic. I després, per acabar, qüestions de... documentals, perquè hi ha bastants de tipus de gèneres documentals. Ells parlen, per exemple, de docudrama, d'acord? Gènere audiovisual en què recrea uns fets reals, històrics o d'actualitat. Docuficció. Gènere audiovisual híbrid situat entre el documental i la ficció. És a dir, més enllà de la part documental, també aspectes de ficció que, en aquest sentit, ajuden una mica a contextualitzar els fets, d'acord? Docusèrie. Sèrie documental en què es fa el seguiment de les activitats quotidianes d'una persona o un grup de persones mitjançant l'ús de tècniques i la incorporació d'elements propis de les sèries de ficció, i per acabar fals documental. Subgènere del documental que presenta fets ficticis o imaginaris com si fossin reals, utilitzant les tècniques pròpies del documental convencional. Més enllà de les fake news també poden crear fals documentals, però jo crec que el que és fals documental es declara fals documental. I en canvi les falses notícies.
Home, en tenim un bastant conegut, Operación Palas, no sé si el recordes, que el...
Ai, sí,
de l'Évole a la Sexta.
És veritat, aquelles entrevistes a... Sí, és veritat. Va triomfar aquell documental.
Sí, sí, va triomfar, i a més aguantava molt bé, diguem-ne, l'atenció i revelava, doncs al final anava a les clares, però
correcte.
Bé, aguantaves molt bé el documental.
Però no, ara, per exemple, fa dubtar, èticament, periodísticament, si fa el documental s'ha de declarar que abans és un fals documental o s'ha de declarar després que és un fals documental? M'entens? És a dir, si tu el ves com un documental i després dius que és fals, no sé si és un fals documental.
No és la meva especialitat, però jo crec que ens podem permetre aquest petit divertimento, no? I és com explicar el final de la peli...
Abans de... Sí.
Saps? No sé. Però bé, escolta'm, Carles...
Pepo.
Pel que fa, ara que parlem de sèries i de pel·lis i tal, pel que fa al doblatge i subtitulat en català, com estan les plataformes avui en dia?
Mira, és un tema interessant. L'altre dia parlàvem, per exemple, amb el nostre cinema, el cinema municipal,
sí,
justament de recordar que nosaltres tenim un compromís amb el reglament, un reglament que es va aprovar per tots els, diguem, els partits polítics en el seu moment, em sembla que fa 2 anys, que, per exemple, el cinema, hauríem d'impulsar el cinema en català aquí a Formentera. I hem d'aprofitar, diguem, que és una sala municipal per també donar aquest servei. Més enllà de serveis lingüístics, és un servei també de producció, de moviment, de productores, etc. Sí que és veritat que cada vegada, si els mateixos cinemes municipals, en aquest cas públics, no fan aquest pas, cada vegada potser veiem més reduït l'oferta. I també és interessant en aquest sentit. És a dir, hem de fer força amb això. Per exemple, el cinema infantil pot ser en català, perquè quan hi ha l'oferta hauria de ser en català. I a vegades potser ens hem relaxat una mica en aquest sentit. Yeah. I hem de tornar-hi a saber el que volem i el que no volem. Jo, per exemple, si hagués de somiar una... Això ja va més enllà de la meva... De la secció meua personal, perdó, de la secció, diguem, de Sal. Però jo, per exemple, jo som molt partidari de la versió original, però molt partidari.
Jo també, sí.
Crec que hi ha oportunitats. Aquí a Formentera, per exemple, quan parlem de les llengües, de llengua, ens oblidem que a Formentera no es parla català ni castellà, es parlen moltes altres llengües. És una riquesa que tenim aquí. Les llengües oficials són 2, d'acord, que són les que els governs i les administracions públics han de treballar, han d'adreçar-se al públic, etc., i han de fomentar. La pròpia és una, que és la catalana, això és el que diu la llei, vull dir, no m'ho estic inventant, però més enllà d'això tenim portuguès, tenim italià, tenim romanès, àrab, amazic, búlgar, anglès, alemany. És una riquesa brutal, d'acord? I en aquest multilingüisme que vivim, crec que l'han d'aprofitar, i una forma d'aprofitar-ho seria genial fer-ho al cinema. Què vol dir això? Imagina, per exemple, que una pel·lícula de producció portuguesa o brasilera la puguem veure amb l'idioma original. I després, per exemple, subtitular, doncs fer-ho en català, si pot ser, o en castellà, etc. Però això seria una gran aposta. Almenys jo, personalment, penso que aniré més al cinema. Això també és veritat que no hi vaig, d'acord? Però penso que és una cosa, diguem, que el món és multilingüe, i ho hem de reflectir també en la, sempre que tinguem l'oportunitat des de l'administració pública, reflectir-ho. I el cinema ho és, una oportunitat pública.
Queda clar. Carles Torres, del Sal, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, salut.